Al matí, amb Mireia Sanz.
Atenció, que més de 247 milions de persones van consumir drogues l'any passat i que uns 30 milions pateixen trastorns que estan relacionats amb aquesta addicció. Ara bé, només una de cada 6 persones que consumeixen drogues reben el tractament per abandonar aquesta addicció. Són dades que s'han donat a conèixer en el marc del Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, que se celebra avui i sobre el qual volem parlar amb treballadores de l'associació ETOS. Ens acompanya l'Agnès Mestres, que és educadora social. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Agnès. I també ens acompanya la Susana Lànguiz, que és psicòloga i treballadora social també d'ETOS. Molt bon dia.
Bon dia, Mireia.
Amb totes dues volem abordar les diferents qüestions i la primera crec que és de pregunta obligada. A dia d'avui, quines són les addiccions més comunes que us arriben fins a ETOS?
Bueno, mira, el que quan nosaltres parlem de trastorn per dependència, sí que és veritat que l'addicció més comuna o la demanda més comuna és el consum de cocaïna. El que... És com la gent que demana ajuda, perdó. Sí que sabem que la porta d'entrada a tot el que és el món de les addiccions és el tabac. L'altre dia estàvem en unes jornades i torna a haver-hi un repunt. Acompanyat també de l'alcohol, que és la porta d'entrada, i el consum de porros. Uh-huh. És el que més demanda tenim ara mateix a ETOS.
Clar, parlar de cannabis i associar-lo directament a... amb una droga ens és fàcil, no? Però potser quan dius la porta d'entrada és el tabac o l'alcohol, que és una cosa tan quotidiana en una societat com la nostra, es veu que el camí a recórrer no és curt, sinó és llarguíssim, no? Perquè que la porta d'entrada a la drogadicció sigui de fet una cosa tan quotidiana com és l'alcohol o el tabac...
L'única diferència, Mireia, és que unes són reconegudes com legals i les altres són il·legals, no? Però... amb dues tenen unes conseqüències sobre la salut importantíssimes. És a dir, és veritat que l'accés a les drogues legals és obvi i que cada cop l'edat d'inici de consum s'està avançant. Per tant, sí que és molt important fer campanyes de prevenció, sobretot sobre el consum d'alcohol, que a la Generalitat de Catalunya, precisament, durant l'any, em van fent perquè a vegades s'invisibilitza el fet de que l'alcohol està tan normalitzat que sembla que el consum hagi de ser quelcom ordinari, no? I natural, i quan estem parlant de joves que fan consum abusiu d'alcohol amb un cos, amb un cervell que encara s'està desenvolupant, les conseqüències d'aquest consum són molt importants i realment cada cop ens trobem amb conductes més potents respecte als joves amb consum d'alcohol. Nosaltres aquest cap de setmana, precisament, dintre del marc de les activitats que fem amb el Dia Mundial contra les Drogues, farem una sortida de prevenció a zones d'oci d'aquí, de Sabadell, a la zona hermètica, on precisament treballem molt la prevenció del consum d'alcohol amb els joves.
Clar, el tema del consum d'alcohol en els joves, ara deia, s'està reduint molt l'edat, però legalment no es pot. Per tant, aquí hi ha un buit entre el que és la legalitat i el que està passant al carrer, no? Perquè dius, legalment no pots consumir alcohol fins que tens 18 anys. Teòricament, a les portes d'accés a les discoteques, si més no, fa anys passava, i ara fa temps que no surto a les discoteques, no? Però et posaven una pulsera que acreditava que tenies una edat com per poder consumir alcohol, i si no la tenies, teòricament no et podien vendre alcohol. Què està passant?
Saps què passa? Que... quan nosaltres anem a fer aquestes sortides, que anem un grup de voluntaris, on realment es troba el problema, on realment trobem els joves consumint, és a fora de la discoteca. És impressionant quan arribes i està ple de cotxes amb joves que estan consumint barbaritats quantitats d'alcohol. Clar, estan al carrer. Que és il·legal consumir al carrer? Sí, però... allà doncs consumeixen i sí que quan entren a la discoteca, que en part ja ho fan perquè la discoteca el consum els hi surt molt més car, ja entren amb una gran quantitat d'alcohol a damunt. Si realment el problema que hi ha actual en els joves és la quantitat de comes etílics que s'atenen a l'Hospital Parc Taulí. Nosaltres treballem amb ells i ens garanteixen que cada cap de setmana pugen i no se li dona importància en això tampoc, i realment és important. Llavors nosaltres, com diu la Susana, aquest dissabte anirem a repartir també preservatius, tant masculins com femenins, també per evitar conductes de risc en aquest sentit.
I no només ens hem de parar a pensar la legislació que diu sobre el consum d'alcohol en el jovent o de drogues en general, sinó també hi ha una part molt important de responsabilitat social, no? És a dir, de fer prevenció, perquè al final són els joves els que decidiran si consumeixen o no consumeixen. Per tant, independentment de la legislació, tenim molt a fer la resta de la societat respecte a educar-los, a ensenyar-los com dir que no, com tenir un esperit crític, com avançar-se a quines són les conseqüències de les seves decisions.
Clar, el que passa que en una societat mediterrània com la nostra, en què la copeta de vi, la copeta de cava, la copa després de dinar està realment molt instaurada en celebracions, entenc que és molt complicat, no? Perquè moltes vegades quan parlem amb educadors ens diuen no és tant el que dius sinó el que fas, no? El que acaba ensenyant.
La coherència és molt important. De fet, a ETHOS el programa de prevenció important és l'Aixeca't, que és el grup de joves, i va paral·lel a l'escola de pares i mares, amb el que, com deia la Susana, se'ls ensenya a educar des de la coherència. Evidentment, un pare, si el que dius tu, es pren una copa de vi, doncs davant el fill passa el que passa. Però és transmetre'ls molta comunicació i sobretot posar normes, límits, i explicar-los les conseqüències que pot tenir, no?, si això se'n va de les mans.
Ara tornarem a tot això i a la prevenció, perquè és un aspecte molt important que sí que vull destacar en aquesta entrevista, però us volia preguntar per les altres drogues, és a dir, l'altra droga. Ahir des de l'agenda del Projecte Home, que presentaven xifres, parlaven d'aquelles drogues que no hi ha un consum immediat o que no hi ha una substància, no? Aquestes addiccions sense substància potser seria més correcte, no? Parlaven, si no m'equivoco, de les compres online, parlaven de les compres també al carrer, de les apostes esportives, de les apostes online, del joc. Tot això també és a dia d'avui una realitat complicada?
Sí, saps què passa? Que la malaltia sí que té un símptoma com comú, com dèiem abans, que sí que és la mania per una substància, però tot el que tu comentes són símptomes del trastorn per dependència. Totes aquestes addiccions a les no substàncies potser són les que queden més amagades, però no per això se'ls ha de donar menys importància. De fet, nosaltres fem activitats de prevenció, tallers, sobretot amb tots els programes respecte a aquestes compres, a aquestes addiccions a les pantalles, no? que potser ara per l'accés i la facilitat que tenen els joves en aquest món, doncs es troben més, s'observen més. I de fet una línia de treball que tenim nosaltres, a part de lo que és la formació constant respecte a aquesta temàtica, és un projecte d'intervenció i de prevenció sobre pantalla, sobre l'ús degut.
Encara està per descobrir quines seran les conseqüències de tot això, però sí que és veritat que s'està gestant una gran problemàtica amb una realitat nova que no ens havíem trobat fins fa uns anys, i que per tant ens hem de preparar per les conseqüències que vindran amb tot això.
Clar, moltes vegades quan ens acompanyeu des d'ETHOS i us preguntem, no, per addiccions i per substàncies, etc., l'expressió sempre és són la que dieu addiccions complementàries, no? Es comença per una addicció i llavors és una persona, doncs, entenc, de propensió a convertir-se en addicte en diferents coses, no? I això pot passar des d'una persona que consumeixi alcohol i acabi, doncs, sent potser addicte a les apostes. És això?
No, realment nosaltres entenem l'addicció com un trastorn que no només es refereix al consum de drogues, sinó que implica molts més símptomes. Molts més símptomes que tots tenen a veure amb una pulsió irrefrenable per ja sigui per consum de drogues, ja sigui pel joc, ja sigui per les compres, ja sigui pel sexe compulsiu, ja sigui per amb el tema del menjar, també. És a dir, al final totes aquestes conductes tenen en comú aquesta pulsió. Això és el que implica una addicció. I en persones que nosaltres atenem amb els programes d'adults, que són persones purament ludòpates, és a dir, que la seva pulsió només va dirigida en el joc, és poc probable, és poc usual. I després hi ha una part important de persones que són addictes a les substàncies, però que darrere hi apareixen més símptomes, dependències emocionals, el tema de la ludopatia, és a dir, és un trastorn molt més complex que vincula molts símptomes diferents.
I a dia d'avui heu notat un repunt de gent que arriba doncs, afectada per aquest tipus d'addiccions sense substància?
Mira, quan arriba un adult, gairebé sempre el consum és d'alcohol i de cocaïna, no? El que sí que sabem que darrere hi ha moltes altres coses. Quan arriba un jove, per el que et comentava abans, perquè estan molt més avesats a tot el que és a golpe de clic, no? D'obro una pantalla, vaig per aquí, vaig per allà, et quedaries parada de com ho fan anar. Llavors ho tenen més proper, ho tenen per mà. No? El que això no vol dir que tots els que venen, els joves que venen a la nostra entitat, tinguin aquest problema. No? És com el que comentava la Susana, és una problemàtica molt nova que tot just ens hi estem trobant i estem treballant per donar una resposta.
Per tant, no diríeu que hi ha un repunt, si més no pel que us arriba a ETOS, o sí que diríeu que hi ha un problema al darrere?
En el cas dels joves, sí. En el cas dels joves hi ha una gran dificultat per gestionar, per exemple, algo tan senzill com l'ús del telèfon mòbil. Hi ha una baixa tolerància a la frustració, al fet de no tenir el mòbil o de no tenir temps per utilitzar el mòbil. I sí que hi ha un repunt, però sobretot amb el grup més d'adolescents. Cada cop venen més famílies preocupades per l'addicció que estan desenvolupant els seus fills menors amb tot el tema de les noves tecnologies i del joc online. Però encara no sabem fins a on arribaran les conseqüències de tot això.
Complicat, tot plegat. Anem a la prevenció, n'hem parlat una mica, però sí que m'interessa abordar com es fa la prevenció en el cas de les addiccions. La prevenció en el cas de les addiccions només es fa en el col·lectiu de joves o en el col·lectiu dels adults també hi ha molta feina de prevenció a fer?
Mira, tots els col·lectius són importants. El que sí que és evident que la prevenció s'hauria de fer des de petits, des de que són infants, i poder-los ja anar donant pistes. Nosaltres treballem tant la prevenció amb adults com amb joves. Concretament amb els joves estem fent prevenció dins el marc de Ciutat i Escola de l'Ajuntament de Sabadell i Construint Ciutat, que són tallers que anem a les escoles. També, com dèiem fins fa un moment, amb els joves fem sortides de prevenció. Clar que quan sortim a fer sortides de prevenció també hi ha adults consumint. També fem activitats alternatives més perquè s'aprengui que hi ha un oci també saludable, que no es necessita tenir la necessitat de consumir, com és una via ferrada, que vam anar fa molt poquet a fer-la. I també amb els joves el que fem, per exemple, ara a l'estiu són activitats alternatives molt, molt atractives, com tirar l'arc, bicicletes, coses diferents, perquè vinguin i seguim treballant, puguem treballar amb ells la prevenció a l'estiu. I així a nivell d'adults també el que fem són, dins els programes, fem molta prevenció i pautes per afrontar els dies que vindran ara, no? L'estiu és una situació d'alt risc molt, molt important.
Per què?
Perquè tots els estímuls estan a l'abast. Surts al carrer i només són que estímuls, la televisió són estímuls. Sí que durant l'any hi ha estímuls i sí que durant l'any veus coses, però l'estiu és una època que canvien els horaris, que el dia té molta llum i que vols estar al carrer. I això s'ha de prevenir. També comentar que en els grups de pares, tant en el de joves com el d'adults, també es fa una sessió especial de com ajudar els seus familiars que estan en tractament per fer prevenció d'una possible recaiguda aquests dies. Així és un poc a grosso modo. Tot això
però
també...
això a l'estiu no ho havia plantejat mai. És a dir, l'estiu és l'època aquella que està en vermell, no, el calendari?
L'estiu, Nadal, tot qualsevol tipus de festa, per exemple. Venim d'una revetlla de Sant Joan. Per una persona amb trastorn de dependència, escoltar un petard vol dir que se li activi un record d'aquell dia que vaig sortir, no? I és una lluita més gran que un dia qualsevol del mes de novembre, per exemple, saps? No sé si m'explico.
No, perfectament.
Simplement, sí, sí. Mireia, s'ha de pensar que el que deia l'Agnès, les persones que no són, per exemple, grans bevedores d'alcohol, precisament el dia Sant Joan és aquell dia que es permeten coses, vull dir, De la mateixa manera que a l'estiu tu surts a fer una volta pel carrer, rambla amunt, rambla baix, i les terrasses estan plenes de gent. És a dir, una mica tot el context de l'estiu, les platges, els xiringuitos, tot això mobilitza molt a les persones que estan en tractament. I per tant, els hi hem d'ensenyar a cuidar-se en aquest sentit i a posar-se límits i a tirar endavant la seva rehabilitació, tenint en compte doncs, que vindran uns quants mesos una mica durillos.
Hi ha algunes senyals d'alarma que, si són pares d'adolescents o de gent jove, ens poden dir, ostres, crec que el meu fill necessita ajuda?
Mira, en quant als joves, sí que hi ha coses que són molt, molt observables i comunes a tots. També hem de comentar que l'adolescència de per si ja comporta uns canvis i que a vegades els hi és difícil als pares com distingir, no?, què és el normal de l'adolescència i què ens pot fer sospitar. Però sí que hi ha dificultats comunes com dificultats en la higiene, canvis en l'hàbit de la son, de la gana, hi ha una desmotivació general a fer les coses, un aïllament de la família, el nen que sempre participava dels actes familiars ara no participa, prefereix estar tancat a l'habitació, i coses d'aquest estil.
Coses d'aquestes que ens han de fer veure que el nostre fill ha canviat, no? Hi ha hagut alguna cosa en el nostre fill que no és la mateixa.
Sí, que ja et dic, que hi ha coses que canvien pel simple fet que està creixent, no? Però hi ha coses que sí que són molt evidents, que s'observen, l'aïllament sobretot.
Clar, parlem molt dels adolescents, però el cert és que una persona adulta també de cop i volta pot caure en una addicció, no? En el cas de la persona adulta, quines són les senyals, doncs, si veiem algun familiar, algun amic, que creiem que està arribant a un punt complicat, quines són les senyals en les que ens hem de fixar?
Efectivament, primer és important dir que ningú està lliure de patir una addicció en qualsevol moment de la seva vida. Ara, sí que és veritat que el fet de caure en una addicció evidencia que la persona es troba malament, es troba desmotivada, que comença a tenir pèrdues a la seva vida, ja sigui a nivell familiar, ja sigui a nivell laboral, que comença a pagar preus molt alts per patir aquesta malaltia, perquè no deixa de ser un trastorn, una malaltia, que no és res que la persona esculli, i això és molt important tenir-ho en compte, perquè a més de fer prevenció, també hem de desestigmatitzar aquest trastorn, i que, òbviament, és un trastorn, a més, com molts, que no només afecta la persona, sinó que afecta tot al voltant de la persona, la seva família, la seva vida, el dia a dia, i la vida dels que té al costat.
Clar, és important això, no? La persona que cau en una addicció no ho està buscant o no és més dèbil que una altra, no?
No, hi ha persones que són més vulnerables i tant de bo sapiguéssim quines són, perquè podríem evitar que moltes pèrdues, no? Però malauradament, com diu la Susana i com diu la nostra fundadora, Dolors Martínez, arribarà un punt i tots actualment al costat tenim alguna persona que pateix aquesta malaltia. Avui mateix, aquesta matinada, ha sortit l'últim informe de la ONU i diu que hi ha 35 milions de persones que pateixen un trastorn per dependència, i és alarmant. Per això, ja aprofitant, no?, el moment, celebrar un dia com el d'avui és necessari, precisament per donar visibilitat a totes les persones que estan patint aquesta malaltia i als seus familiars.
Clar, és important aquest element, no? A vegades posem dies mundials per posar el focus en diferents coses, no? En el cas de les drogues, crec que és una cosa de la que se'n parla sovint, de les addiccions, però el focus en un dia com el d'avui, a vosaltres on creieu que ha d'estar? En la prevenció, en allò que dèiem ara al principi, que jo em quedava així una mica a la porta d'entrada és el tabac o l'alcohol, on ha d'estar el focus del que s'ha de parlar en un dia com el d'avui?
Mireia, jo crec que el focus ha d'estar tant en la prevenció com amb la desestigmatització, perquè és un treball que hem de fer com a entitat i com a societat, que simplement aquest dia és important per visualitzar de que és una problemàtica que existeix, que forma part de la vida de tots nosaltres, més a prop o més lluny, però que és important donar-li rellevància, perquè forma part de la nostra societat i que, per tant, hem de treballar per evitar que les persones tinguin aquesta malaltia, i sobretot hem de treballar amb el jovent per prendre consciència de quins són els riscos de patir una addicció.
Perquè parlàvem que els adults també poden caure en una addicció, no? El que dèiem, en qualsevol moment de la vida, però els més vulnerables de tots, ho dic perquè hi poseu molt el focus, són els joves?
Són molt vulnerables perquè les característiques de l'adolescència ja porten implícit aquesta vulnerabilitat, aquesta necessitat de trobar la identitat pròpia, aquest moment personal en el que han de provar coses noves. Això no ho podem evitar, això forma part de l'adolescència, i per tant això implica que ja per si és un factor de risc aquest moment vital. Per tant, clar que li hem de posar més èmfasi en aquest moment de la seva vida, però sense oblidar de que ningú estem lliures de poder patir una addicció en qualsevol moment de la nostra vida.
Doncs amb aquest missatge, acabem aquesta entrevista amb què hem conversat amb l'Agnès Mestres, educadora social d'ETOS. Gràcies per haver vingut, Agnès.
Gràcies a tu.
I també la Susana Lagnic, psicòloga i treballadora social d'ETOS. Gràcies també, Susana.
Gràcies, Mireia.